Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
6:45, bona tarda, amics i amigues. La dona és protagonista avui perquè seguim avançant en el seu reconeixement i, sobretot, perquè cal continuar caminant i que queda un llarg recorregut per completar la igualtat amb l'home en dignitat. Aquest és el missatge de consens al qual també s'uneix l'Església i fem nostra des d'aquest espai informatiu. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, aquesta tarda també amb la veu de la Maria José Mendoza i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ressonen avui, Dia Internacional de la Dona, unes recents paraules del Papa en què deia que ferir una dona és ultratjar Déu. A més, recollim la veu d'una dona que té un càrrec de responsabilitat a l'arxidiòcesi de Barcelona, Anna Maria Almuni, que diu que se sent reconeguda com a dona, però no només pel fet de ser-ho. I el Papa aborda en el missatge amb la intenció per al març els nous reptes que la bioètica planteja al món d'avui. A l'entrevista, avui comptarem amb Neus Forcano, portaveu del col·lectiu de dones creients Alcem la Veu. Aquests i altres temes, sense distància, fins a 6:45.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Ressonen avui, Dia Internacional de la Dona, unes recents paraules del Papa Francesc en què deia que ferir una dona és ultratjar Déu. Comentava això en la visita que va fer a l'octubre a Assís, a la Basílica de Sant Francesc. El pensament de l'Església se centra ara en un gran patiment com a conseqüència de la guerra a Ucraïna, on moltes dones també estan especialment desesperades. El món mira aquestes dones, ja siguin russes o ucraïneses, i el Sant Pare fa seves, novament aquest 8 de març, moltes de les seves reflexions pronunciades diverses vegades aquests últims 9 anys, com si estiguessin cosides en la pell femenina cremada pel dolor. Recollim tot seguit algunes de les frases que el pontífex ha pronunciat sobre la dignitat de la dona i, de manera excepcional, com a homenatge a la dona, la traducció és en veu femenina.
La dona és l'harmonia, és la poesia.
La dona és harmonia, és la poesia, és la bellesa. Sense ella el món no seria tan bonic, no seria harmònic.
Così bello. Non sarebbe armonico.
Dove le donne sono emarginate.
Allà on les dones són marginades, el món és estèril, perquè les dones no només porten la vida, sinó que ens transmeten la capacitat de veure i més enllà, de sentir les coses amb cor més creatiu, més pacient, més tendre.
Di sentire le cose con cuore più creativo, più paziente, più tenero.
La chiesa è donna.
L'Església és dona, és mare, eh? Això és bonic. Les dones són més valentes que els homes.
L'1 de gener passat, Jornada Mundial de la Pau i Festa de Maria Mare de Déu, el pontífex recordava Maria precisament com la dona del conservar meditant i subratllava que les mares, les dones, no miren al món per explotar-lo, sinó perquè tingui vida. A l'Arxidiòcesi de Barcelona hem recollit la reflexió d'una de les dones amb càrrec episcopal de responsabilitat, concretament Anna Maria Almuni, delegada de formació i acompanyament del laicat. Assegura a Ràdio Estel que se sent reconeguda com a dona, però no només pel fet de ser-ho.
Em sento treballant per una església on realment lo important no ser home o dona, sinó treballar per l'Evangeli i treballar per fer realitat aquesta experiència que també ens proposa el Papa, no?, de caminar junts. Penso que hi ha hagut moments que m'he sentit en minoria femenina en òrgans més de decisió o de responsabilitat eclesial, però m'he sentit recolzada, reconeguda i, sobretot, impulsada a treballar sense distinció de gènere.
Anna Almuni assegura que la millora en el reconeixement no és encara total, però existeix i ha posat l'exemple del Consell de Laics de la Conferència Episcopal Espanyola, del qual forma part, on hi ha paritat entre homes i dones. I d'altra banda, Mans Unides vol posar el focus en les dones empobrides, les més vulnerables i castigades per la desigualtat imperant en el món, que condemna a la fam i la pobresa milions de persones.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
D'altra banda, el papa, en el missatge amb la intenció per al març, fa una crida perquè davant dels reptes del món d'avui es promogui sempre la defensa de la vida.
Recemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz. Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar a los embriones humanos como material desechable, de descarte. En esta cultura del descarte también entran ellos. No, no se puede. Extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo, con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico, no, hay que acompañarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso. No, ambos van juntos y armónicamente juntos. Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos para que los cristianos, mediante su oración y su acción social, promuevan la defensa de la vida.
El director de la Xarxa Mundial de Pregària del Papa, Frederic Fornós, ha reivindicat criteris de discerniment que ajudin en sintonia amb el Papa a sortir d'una cultura del descartar.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
Avui, Dia Internacional de la Dona, és una jornada per mirar el nostre món, començant per l'entorn més proper, i valorar la dignitat femenina, que ha de ser igual que la masculina, així de senzill. Malauradament, però, encara queda un llarg camí per recórrer en aquesta línia, tot i els avenços dels últims anys. Un dels noms propis d'aquest dia, des de la visió cristiana, és el del col·lectiu de dones creients o plataforma Alcem la Veu, que va fer diumenge una concentració a la plaça de la Catedral de Barcelona i avui també se suma a les reivindicacions socials. En parlem amb Neus Forcano, portaveu de la comissió del col·lectiu de dones creients Alcem la Veu. Senyora Neus Forcano, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès. Amb motiu del 8 de març, diumenge, el mes proper, es va fer una concentració davant de la Catedral de Barcelona per demanar concretament veu i vot per a les dones a l'Església. Unes 200 persones s'hi van afegir per reclamar una Església més participativa, més sinodal i més igualitària. Com va anar l'activitat i, sobretot, quin missatge s'hi va voler transmetre a l'Església i a la societat?
Doncs estem contentes d'haver pogut engegar els actes del 8 de març de reivindicació de la justícia i de la sororitat i fraternitat de les dones en aquests entorns propers, no?, on a vegades falta i sovint doncs s'ha de lluitar per ell. Doncs vam poder reclamar amb el lema de les dones a l'Església amb veu i vot, en el sentit sobretot de donar-nos veu a nosaltres mateixes, que de fet ja la utilitzem i ja la tenim, eh? Però sí, el fet de fer un gest públic a la plaça pública, jo crec que dona molta força, ens empodera, que és un verb també molt utilitzat, però la veritat és que quan ho fas, sí, ho notes de debò, i juntes et dones com força i ànims per continuar reformant-te en aquells principis i allò que creus, i per tant de continuar la feina que ja estàs fent. Mm-hmm. Per tant, no és que demanem un permís o no és que demanem coses que potser no tenim, però sí que ho volem exigir per totes o volem fer-ho conscient, i per això dir-ho públicament és important.
Sí, deia que més una reafirmació que no pas una súplica, una reivindicació, no pas dir allò, doneu-nos el que no ens correspon.
Exacte.
No?
La religió... Res, perquè dins l'Església, clar, hi ha molta gent que diu, home, però dins l'Església precisament, no?, perquè des de la visió cristiana, d'acollida, d'amor fraternal, doncs sembla que aquests valors hagin d'estar molt assumits, però no és veritat. Tant a l'Església com a la societat ens hem de fer molt conscients d'aquestes diferències que hi ha i que precisament per gènere, per opció sexual, per sexe, doncs es fan tant en el llenguatge, en el tracte, per exemple, persones del col·lectiu, doncs del col·lectiu deien que encara se senten moltes vegades en els grups, en les parròquies, tractades com a menors d'edat. Per això també ens va sortir el lema d'en veu i vot, perquè les dones a l'Església ja no volem ser tractades com a menors d'edat ni amb condescendència, ni com si fóssim, bueno, nenes petites que a vegades necessitem de tutela.
L'acte va comptar amb la religiosa teresiana Vicky Molins, que va fer un breu parlament en què va demanar als presents que s'atreveixin a imaginar una església de futur com la de les primeres comunitats, en què la dona hi tenia un paper destacat, per exemple, d'acollida i lideratge a les celebracions a cases particulars. El Papa Francesc també ha dit sovint els últims mesos que les dones han de tenir més pes en l'Església i que l'Església té nom de dona. Quins passos creu vostè, sent realistes i breument, si pot ser, que pot donar l'Església més properament en aquesta línia de més pes de la dona?
Doncs l'Església jo crec que té dos fronts oberts molt importants. Un és el tema dels abusos sexuals, que de fet, com que ja ha esclatat, no?, i s'han començat a posar mesures, però jo crec que ha de ser molt més valenta a denunciar-los i a posar mesures de col·lectius que treballin en comú i que, per tant, puguin supervisar o puguin anar avaluant les activitats educatives o d'esports que des d'institucions eclesials es fan. Igualment des d'institucions educatives o en altres llocs de la societat, perquè l'abús de menors o l'abús sexual no és només exclusiu de l'Església, però s'ha de posar eines pràctiques per resoldre'l per afrontar-ho directament. I l'altre àmbit, jo crec que també és urgent, amb la mateixa mirada de sensibilitat i de respecte cap als altres, doncs crec que l'Església ha de fer un estudi seriós i rigorós del nombre de dones que tenen càrrecs concrets, tant en institucions eclesials o en institucions o organitzacions relacionades amb l'Església, i llavors intentar promoure els talents i els dots que tenen les dones també en la Facultat de Teologia o, per exemple, també ensenyant o donant classes directament als seminaristes.
Neus Forcano, de quina manera s'assuma el col·lectiu de dones creients al Sem la Veu al Dia Internacional de la Dona? Participa a la manifestació aquesta tarda, en altres moments?
Sí, jo ara aquesta tarda participo en una xerrada, en un diàleg amb la Gena Bu, que és una africana senegalesa, i que parlem conjuntament a Sant Cugat amb el Xalet Negre, amb un diàleg. I parlem això també dels dones, espiritualitat i feminismes, perquè no entenem nosaltres que l'espiritualitat per algunes dones doncs no té per què estar contraposada o ser contradictòria amb una posició feminista de defensa i de reivindicació política dels drets de les dones. No? Uh-huh. Per exemple, Marcela Lagarde, que és una mexicana, diu que és antropòloga, que és molt important que pensem que les dones no ens ajuntem o no ens unim perquè siguem semblants o perquè tinguem un cos semblant, sinó que ens estem unint políticament per una causa d'injustícia o de desigualtat i discriminació, de violència contra les dones, que hem de denunciar i que hem de posar eines de treball per aconseguir que això no es doni, no? I per tant que aquestes relacions d'amistat, d'amor, no?, que establim amb els altres, siguin realment uns vincles fructífers i uns vincles de respecte. I això doncs toca fer-ho dins l'Església com toca fer-ho en la societat.
I tant. I també podem dir que compteu amb els homes, amb els homes de bona voluntat que també s'hi afegeixen ens afegim a aquesta causa.
Sí, evidentment, però és que fer un discurs feminista no vol dir anar contra els homes i tampoc fer a vegades discriminacions positives, no?, a favor d'un col·lectiu minoritzat o d'un col·lectiu que cal promoure o que cal empènyer, no vol dir minimitzar l'altre o no ser conscients de la feina que fan la resta. O sigui, això no es contradiu tampoc. Però, evidentment, estem a favor d'una església sinodal i d'una església horitzontal i d'una església on hi capiguem tots.
I després a la manifestació, a la concentració, també?
Sí, tant, perquè per això ho fem el diumenge abans, del 8 de març, per no intervenir o no contraprogramar, com si diguéssim, una manifestació conjunta que ens sembla molt important, perquè és on ens trobem tots, no?, tota la societat, també doncs, persones creients, no?, que participen directament en aquesta reivindicació i festa a la vegada. No?
Moltíssimes gràcies, Neus Forcano, portaveu de la plataforma o col·lectiu de dones creients al Sem la Veu, per haver-nos acompanyat. Bon Dia Internacional de la Dona i
gràcies.
Bona festa.
Bona lluita i bona festa a tots. Gràcies.
Adéu-siau. I acabem amb una efemèride. Ahir es va complir el 50è aniversari del moment en què els bisbes espanyols van escollir el valencià Vicente Enrique i Tarancón nou president de la Conferència Episcopal Espanyola. El cardenal de Burriana va ser, recordem-ho també, des del 1946, bisbe de Solsona, i després va tornar a ser arcabisbe de Madrid i president de l'Episcopat Espanyol, com dèiem. Va morir el 28 de novembre de 1994, ara fa ja 27 anys. Gràcies, us deixem amb les vespres de Montserrat.